Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Ser número 1 en esport.
Esports, els que vulguis. No se'ns escapa res, perquè ens interessa tot. Els diumenges al matí de 12 a 1, La Graderia, a Ràdio Móra d'Ebre.
La Graderia Móra d'Ebre.
Esport i música, la combinació exacta per un cap de setmana perfecte. La Graderia, els diumenges al migdia, de 12 a 1, amb Eduard Pino. Aquí, a Ràdio Móra d'Ebre.
Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. La Graderia Móra d'Ebre. Els esports de les nostres comarques.
Què tal? Molt bon dia. Avui és diumenge, dia 3 de novembre. Ara mateix són les 12:02 del migdia, el moment d'encetar la graderia d'aquest diumenge, on avui ens esperen molts continguts que de seguida repassem. La setmana passada no vam tenir programa a causa de l'emissió d'un programa especial a les emissores de la cadena SER. Però avui sí que hi tornem a ser amb més continguts i amb més coses que us tenim preparades. Així que som-hi, sumar-hi i arrenquem amb el programa d'aquest diumenge. Doncs avui a la graderia farem un repàs de les notícies més destacades que ens deixa la setmana, algunes de les notícies. A més, també aquesta setmana hem tingut jornada intersetmanal, repassarem els resultats. També farem un repàs dels partits que s'han de disputar avui diumenge, tant a la primera com a la segona divisió. I també aquesta propera setmana que sàpiguen que tornen les competicions europees després d'una setmana de descans. Dimarts i dimecres es reemprèn la Lliga de Campions, dijous ho fa l'Europa League. També parlarem del futbol de casa nostra amb tota l'agenda esportiva per avui. Descobrirem un altre equip de llegenda i acabarem amb la secció La Llave de Petón, avui amb més històries futbolístiques. Per tot això no pots deixar de sintonitzar el 87.6 de la FM. Així que som i arrenquem amb el programa d'aquest diumenge. Com sempre, ho fem amb la companyia del que ha estat el número 1 de la setmana a la llista dels 40 principals. I ho fem amb la companyia de Katy Perry. Es diu Roar. És el nou número 1 de la setmana als 40 principals aquesta setmana.
Prepara't! Arriba el número 1 a la teva ràdio. Et presentem l'èxit més important del moment. El número 1 dels 40 principals.
Número 1. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly. Push me past the breaking point. I stood for nothing. So
doncs nosaltres és moment d'encetar ja la graderia d'aquest diumenge amb les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Hem de començar parlant d'un atleta jubilat que correrà la Marató de Barcelona amb 75 anys per recollir fons contra la diabetis infantil. Miquel Pucurull, que així es diu aquest atleta jubilat, vol recaptar diners per a la recerca que està fent l'Hospital de Sant Joan de Déu. I aquest home ha decidit córrer la Zurich Marató de Barcelona el proper mes de març, quan arribarà ja amb 75 anys complerts. Recaptant fons, com dèiem, per a la recerca sobre la diabetis infantil que està fent l'Hospital de Sant Joan de Déu. I l'entrenador del Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, renova amb el Dortmund fins al 18, fins al 2018. Si compleix el contracte, el tècnic haurà dirigit el club alemany durant 10 temporades. El Borussia Dortmund ha anunciat aquesta mateixa setmana la renovació del seu entrenador, Jürgen Klopp, fins al mes de juny del 2018. L'acord entre el club i el tècnic inclou també la continuïtat de dos dels seus col·laboradors. Segons ha explicat el club alemany en un comunicat oficial a la seva pàgina web. Klopp, de 46 anys, es va fer càrrec del Borussia Dortmund l'any 2008 i des que hi va arribar, l'equip s'ha proclamat dos cops campió de la Bundesliga, ha guanyat també una Copa i també una Supercopa, a més d'arribar a la final de l'edició anterior de la Lliga de Campions. I els pèrits d'Hisenda creuen que Messi, Leo Messi, era aliè al frau fiscal. Dos tècnics de l'agència tributària han declarat aquest dimecres passat que creuen que l'argentí no participava en la gestió dels seus drets d'imatge. Dos tècnics de l'agència tributària han declarat aquest dimecres, com dèiem, davant del titular del jutjat número 3 de Gavà, que Leo Messi no participava en la gestió dels seus drets d'imatge segons fonts judicials. En el cas estan imputats el mateix jugador i el seu pare, Jorge Messi, per un suposat frau a Hisenda de gairebé 4 milions d'euros corresponents als exercicis fiscals del 2007, 2008 i 2009. Els tècnics d'Hisenda, que han declarat aquest dimecres passat al matí, són els que van elaborar l'informe sobre la suposada estratègia del jugador per evitar pagar tot el que li correspondria per drets d'imatge. Segons fonts pròximes al cas, els dos tècnics han ratificat el seu informe davant la jutge i han considerat que la seva impressió és que el jugador no participava en la gestió dels seus drets d'imatge. Messi i el seu pare van declarar, recordin, al jutjat de Gavà el passat 27 de setembre com a imputats. El crac argentí ja ha consignat 5 milions al jutjat com a pagament reparador. Una notícia força curiosa. Fenway Park celebra un títol dels Red Sox per primera vegada en 95 anys. El campionat és el tercer que la franquícia de Boston aconsegueix en l'última dècada, però el primer que celebra el seu mític estadi des del 1918. Els Red Sox han superat els St. Louis Cardinals 6-1 i es van aconseguir el títol a la Sèrie Mundial de la MLB per 4-2. Estem parlant de béisbol. El campionat és el tercer que la franquícia de Boston aconsegueix en l'última dècada, però el primer que celebra el mític estadi de Fenway Park en 95 anys. L'últim va ser l'any 1918. El dominicà David Ortiz, un veterà batedor de 37 anys, va ser escollit a més com a millor jugador de les finals, MVP. Bé, doncs aquestes són algunes de les notícies més destacades que ens deixa la setmana. Encara en tenim alguna més que repassem, però després d'escoltar una mica més de música amb la companyia de Jason Derulo. seguim avançant amb més notícies, notícies destacades d'aquesta setmana. Hem de començar amb una notícia que no ens agradaria dir, però que malauradament ho ha estat, sens dubte, una de les notícies d'aquesta setmana. El pare del porter que va morir del Girona, recordin que va ser el passat cap de setmana, mentre anava a l'entrenament, jugador del Llagostera, el porter, el filial del Girona, doncs va morir en aquell accident. El Llagostera li va voler fer un homenatge, un minut de silenci, com passa en tots els camps de futbol, de la màxima categoria del futbol com fins a l'última. Però el president de l'Olímpic de Xàtiva es va negar a fer aquest minut de silenci perquè, segons ell, no els incumbia que un jugador del Girona, del filial del Girona, el Llagostera en aquest cas, s'hagués mort. Era un xaval de 20 anys, Nil Marín, així es deia aquest jove jugador del Llagostera. I el seu pare va enviar una carta per al president del Xàtiva per no voler fer aquest minut de silenci. Una carta que, a més, es va difondre a través dels micròfons de RAC1. La va llegir Jordi Basté, al magazín del Món, a RAC1. L'escoltem, els companys de RAC1, com reproduïen aquesta informació, aquesta carta del pare del Nil Marín.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Sabeu que dissabte el porter del Girona B es va matar a la carretera. L'endemà, Llagostera va jugar al camp de l'Olímpic de Xàtiva. Dilluns vam explicar que en aquest partit la presidenta de l'equip del club del Gironès va demanar al president de l'equip de la Costera si els faria res un minut de silenci en memòria del porter del Girona B, el Nil Marín, que havia mort el dia abans en un accident de trànsit. La resposta del president de l'Olímpic de Xàtiva va ser que no, que el fessin la setmana que ve a Llagostera, perquè no ens incumbe. Alfonso Rus, president de l'equip de Xàtiva, és a més president de la Diputació de València pel PP i diputat a les Corts Valencianes. El senyor i el seu club no se li ha caigut encara la cara de vergonya. Rus és un personatge que només que aneu al YouTube trobaríeu un festival de caciquisme propi dels segles passats. Aquesta matinada he rebut un correu de la família del Nil Marín amb una carta que tinc permís per llegir i diu així. Carta al senyor Alfonso Ruz, alcalde de l'excel·lentíssim Ajuntament de Xàtiva, president de la Diputació Valenciana i president de l'Olímpic que juga a la segona B de futbol. El meu nom és Víctor Marín. Soc d'aquells homes que quan toca seure en els despatxos de la gent important abaixen la mirada i s'amaguen les mans per la vergonya que a vegades em fa d'ensenyar les plenes de nyafres i esgarrinxades de tant treballar. Jo vaig seure a la seva taula. El despreniment d'un mur a la carretera d'accés al castell de la ciutat que vostè governa em va fer venir corrents fins a Xàtiva. Calia fer una actuació d'urgència, calia estabilitzar la zona desllavissada per evitar que anés a més. Amb l'ajut de la seva secretària i la informàtica vam poder enllestir ràpidament un petit pressupost per poder posar mans a l'obra i fer una actuació d'urgència. Asseguts a la seva taula, jo li vaig explicar en què consistien cadascuna de les actuacions descrites en l'oferta. Els saneigs del talús, els ancoratges, el formigó projectat. Vostè va donar el vistiplau i me'l va signar amb la condició que l'actuació fos immediata. I així va ser. En pocs dies el problema ja era resolt. Potser que amb aquestes dades que ara li he donat pugui recordar-me, o si més no sap de què li estic parlant. Aquest dissabte passat he viscut el pitjor episodi de la meva vida. Se m'ha matat un fill a la carretera. Un jove de 20 anys, esportista, bona persona, amic de tothom. Quan dic de tothom vull dir de tothom, de catalans, de valencians, de madrilenys i de tots els països i de tots els colors. El meu fill es deia Nil Marín López Pastor, nascut a Mataró, català d'arrel, besnet d'aragonès i net d'andalusos per part de mare. Va estudiar als Maristes de Mataró i actualment cursava tercer de Ciències d'Activitat Física a la Universitat de Girona. Com a pare, no sé si ho és vostè, imagini's el dolor que en aquests moments tinc dins meu, mentre escric aquesta carta, mai deixo gall els llàgrimes que em banyen les ulleres que porto per poder veure-hi de prop. El meu fill era el porter del filial del Girona, era aquell noi de 20 anys mort dissabte al matí quan anava a entrenar, pels quals els jugadors del Llagostera, companys i coneguts d'en Nil, li volien retre un partit homenatge fent un minut de silenci abans de començar el partit contra el seu equip. Però vostè s'hi va negar responent: si ha fallecido un portero del Girona, lo sentimos, pero no nos incumbe. Que si tan important era per ells fer aquest petit homenatge, que el fessin el dia que juguessin a casa seva. Doncs sí, allà li farem aquest petit homenatge, però de ben segur no baixaré la mirada, ni m'amagaré les mans, les portaré com sempre, esgarrinxades, ben nues i orgulloses de treballar per qui sigui, siguin catalans, valencians, madrilenys, d'un color o d'un altre. En Nil era català i molt, com jo ho sóc també, i ho era el dia que vaig seure a la seva taula per ajudar-lo a resoldre un problema. Perquè nosaltres, els catalans, tant si som o no independentistes, som gent d'ànima, carn i os com vostès. Vostès que diumenge ens varen discriminar, com diuen en alguns twitters, dient que aquest porter era un nacionalista i no tenia cabuda fer-li homenatge a casa vostra. De ben segur, aquell 19 de novembre de 2012, a vostè li hagués importat ben poc saber si jo era o no era nacionalista, si els meus fills ho eren o no. Doncs avui, aquell home de les mans rebentades continua amb el telèfon a les mans per si algú de Xàtiva, de Madrid o de Sevilla el necessita i el pot ajudar. Aquesta és la gran diferència entre vostè i jo. Mataró, 29 d'octubre de 2013. La carta del pare enviat aquest sotacarro de l'alcalde de Xàtiva. Xavier Cerdà ho va dir al programa de la Ruth Jiménez a 8TV i em va trucar ahir per preguntar-me què em semblava la idea, i em va semblar tan bona que la vull compartir amb vosaltres, oients del món. Cerdà va dir: ja que aquest senyor, aquest sòmines, no va voler, hem de demanar que el derbi de divendres Barça-Espanyol, els dos clubs catalans de primera, es posin d'acord amb dues persones de bé com són Sandra Rossell i Joan Collet i facin el minut de silenci pel Nil Marín com a respecte als seus pares, als seus familiars, al Girona i, és clar, al futbol català. Jo el faria. Aviam si aquest ruc li cau a trossos la cara de vergonya. Són les 25 minuts.
Bé, doncs aquest era Jordi Basté, el nostre company de RAC1, reproduint textualment la carta que havia enviat el pare d'aquest noi. De la carta és del Víctor Marín, és el pare del Nil, aquest jove de 20 anys que va morir aquest dissabte passat a la carretera abans d'anar a entrenar amb el Llagostera. Bé, doncs nosaltres seguim avançant a la graderia. Més música. Recordin que després encara ens falta repassar tots els partits de la Lliga de Campions que s'han de disputar aquesta propera setmana, també de la Copa de la UEFA i també, com no, quins resultats ens ha donat aquesta jornada intersetmanal a la primera divisió. Serà després de la música, amb Tina Turner.
Al Japó, això sí, es practica.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena SER, número 1 en esport.
Seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge, dia 3 de novembre. És moment de fer un repàs als resultats que ens deixa aquesta jornada número 11 de la Lliga Espanyola, una jornada que s'ha jugat entre setmana, amb un Espanyol i un Màlaga que van empatar sense gols, 0-0. El Celta 0, Barça 3, aquests partits jugats en dimarts. I el dimecres van jugar altres partits, com per exemple el Real Madrid, que li va endossar 7-3 al Sevilla. 10 gols al Bernabéu en un partit amb 4 penals, és a dir que va ser, sens dubte, un partit d'aquells que agrada l'aficionat amb molts gols. I on Cristiano Ronaldo va tenir la possibilitat de demostrar-li a Josep Blatter doncs l'estil i el tipus de jugador que és, que segons Blatter doncs, va quedar una mica retratat després de burlar-se d'un dels millors jugadors del món com és Cristiano Ronaldo. A més, també Osasuna 3, Rayo Vallecano 1, València 1, Almeria 2 i Valladolid 2, Real Societat 2. Això pel que fa a la jornada intersetmanal, perquè, per exemple, aquest cap de setmana ha tornat a haver Lliga. I, per exemple, per avui diumenge, a les 12 del migdia es juga el Getafe-València. A les 5, Atlètic de Madrid contra l'Atlètic de Bilbao. A les 7 de la tarda, Llevant-Granada. I a les 9 de la nit, Màlaga-Betis. Per a demà dilluns, a les 10, queda l'Elx-Villarreal. Mentre que a la segona divisió, aquest cap de setmana, per avui diumenge, ens espera el partit entre el Córdoba i l'Sporting a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda es juga el Sabadell-Múrcia i el Jaén-Mirandés. A les 6, a la Vés-Tenerife. A les 6 i quart, Deportivo-Real Madrid-Castilla. I a les 9 de la nit, Pontferradina-Recreativo de Huelva. Aquests són els partits que s'han de disputar avui diumenge al futbol professional, a la primera i a la segona divisió. Però recordin que també arriba la Lliga de Campions la propera setmana, d'aquí dos dies. El dimarts torna la Champions després d'una setmana de descans. El dimarts, dia 5 de novembre, torna, com dèiem, la Lliga de Campions amb els següents enfrontaments. Comencem pel grup A, on es disputa el partit entre el Shakhtar Donetsk i el Bayer Leverkusen, i també la Real Societat contra el Manchester United a Noeta. Grup B, Juventus-Real Madrid i Copenhagen-Galatasaray. Grup C, PSG-Anderlecht i Olympiacos-Benfica. I per acabar, el grup D, Manchester City-CSKA de Moscou i Victoria Pilsen-Bayern de Múnich. Això pel que respecta als partits que s'han de disputar dimarts, dia 5 de novembre. I de cara al dimecres, dia 6, grup G, Zenit-Porto. Aquest partit que es disputa a les 6 de la tarda. I la resta d'enfrontaments a l'horari habitual de la Lliga de Campions, a 3 quarts de 9. Es juga també l'Atlético de Madrid-Àustria de Viena. El grup H, Ajax-Celtic i Barça-Milan, al Camp Nou. El grup E, Basilea, Steaua de Bucarest i Chelsea-Schalke 04. I per acabar, el grup F, Borussia Dortmund-Arsenal i Nàpols-Olympique de Marsella. Mentre que a l'Europa League, dijous es disputen més partits de la fase de grups. Sant Gallen-València a les 7 de la tarda. El Cuban-Swansea es juga a les 6. Guimarães Betis a les 9 i 5 minuts i a la mateixa hora a les 9 i 5 juga el Sevilla a casa contra l'Slovan Liberec. Bé, doncs fins aquí el repàs als partits de Lliga de Campions, també de l'Europa League, també aquella agenda esportiva per avui diumenge a la primera de la segona divisió. Fem una pausa musical, més música a la graderia i tornem de seguida.
Thank you.
seguim avançant amb la graderia d'aquest diumenge. És moment ara de fer un repàs a l'agenda esportiva, al futbol de casa nostra, des de la primera fins a la quarta catalana, passant també per la tercera divisió, que és precisament la categoria amb la que comencem. Tercera divisió, com dèiem, grup 5è, jornada número 12. Avui diumenge es disputen els següents partits: el Terrassa Muntanyesa a les 6, el Masnou Rapitenca a les 12 del migdia ha començat aquest partit, a les 5 de la tarda Cornellà Palamós, també a les 12 del migdia ha començat el Sant Boià Vilafranca, el Castelldefels Sant Feliuenc, l'Europa Vilassar de Mar, Cerdanyola del Vallès Rubí i la Pobla de Mafumet Figueres. A les 5 de la tarda juga l'Escó, ho fa al camp del Manlleu. Passem a la segona catalana. A les 12 del migdia ha començat el partit entre el Cambrils i la Cava, i també el partit entre el Gandesa i la Canonja, un Gandesa que acostuma a jugar els diumenges per la tarda, però que aquest cap de setmana, coincidint amb la festa del vi a la capital de la Terra Alta, han traslladat el partit a les 12 del migdia davant de la Canonja. Per aquesta tarda es disputa l'Alcanar de Molins Vítem a les 4, el Vilaseca Valls també a les 4, també a les 4 l'Ampolla Roda de Barà i el Morell Roqueteng, mentre que a les 5 el Tortosa juga a casa contra la Selva del Camp. Anem a la tercera catalana, grup 1, jornada número 9. Ahir dissabte es va disputar el gran derbi entre el Móra la Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre. Aquesta nit, a partir de les 10, podran saber tots els detalls d'aquest derbi. Mentre que aquesta tarda a les 4 es juga l'Ametlla de Mar Batea, l'Ull de Cona la Sénia i el Camarles Vilalba. A 3 quarts de 4 es juga el Sant Jaume d'Enveja a Flix. A 2 quarts de 5 del Tebre Alcanà. I a 3 quarts de 4 es comença el partit entre el Pinell i el Corbera d'Ebre. També un dels partits d'aquesta jornada, el derbi de la Terra Alta. Anem al grup segon. Per aquesta tarda, a les 4 i mitja, a l'Ambra de Reus, la Pastoreta i al Cové Hospitalet de l'Infant. El Falset va jugar ahir al Camp del Bonavista. A les 12 del migdia ha començat el partit entre el Sant Pere i Sant Pau i el Salou. I a les 4 i mitja de la tarda està previst el partit entre les Borges del Camp i el Camp Clar. Anem ja cap a la quarta catalana, grup 20, jornada número 9. Amb el Benissanet Sant Jaume d'Enveja B, partit a les 4 de la tarda. A 3 quarts de 4, Godall la Galera. A les 4 i mitja, Escobé Ebre Escola. I a les 4, Arnes, Jesús Catalònia B. Ahir també va ser el torn del Ginestà al camp del Jesús i Maria. I per acabar, recordin, el Porrera juga aquesta tarda a les 5 al camp del Vallmoll. Doncs fins aquí el repàs a l'agenda esportiva a casa nostra. Una mica més de música, ara amb la companyia de James Blunt, i arribem ja a la part final del programa, on ens falta conèixer un altre equip de llegenda i també una nova història del futbol. Tot això encara ens queden en aquests últims minuts de la graderia d'aquest diumenge.
There's a revolver, found bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't wanna get. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my
you in the eye.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Cadena Ser, número 1 en esport.
Bé, doncs arribem ja a la recta final del programa d'aquest diumenge. Hem d'arribar ja a la secció per a conèixer una nova història. O més ben dit, un nou equip de llegenda. Un nou equip de llegenda que podríem definir així: el Zinedine Zidane i la França multiracial. I és que ha quallat una opinió bastant extensa que assenyala a Zinedine Zidane com el cinquè jugador més gran de la història. Debats al marge, l'exquisit futbolista galès va ser, sense discussió, el gran líder de la millor França que es recorda de la història. Sota la seva direcció en el centre del camp, els Blues es van convertir en els reis del món durant 2 anys, temps en el qual van conquistar un Mundial i una Eurocopa de manera consecutiva. Però tot va arrencar molt abans, concretament en una tarda del 1994 al Parc dels Prínceps, a París. França es jugava la seva presència en el Mundial dels Estats Units i li valia un simple empat. Amb el seu públic com a testimoni, davant la Bulgària de Risto Stoichkov, Balakov i companyia, una greu pèrdua de Ginola en la sortida de pilota, amb empat a un en el marcador, va permetre a Kostadinov fer saltar la sorpresa i deixar els Blues sense cita mundialista. Aquí va començar una marcada renovació del combinat francès. En aquell moment, França va iniciar una reconstrucció amb un final inimaginable. la França de Zinedine Zidane donava els seus primers passos. Pesos pesats en el vestuari com el propi Ginola o Enric Cantona, Eric Cantona volíem dir, van desaparèixer de la selecció. En el seu lloc va començar a agrupar-se una sèrie de jugadors amb orígens de ben diferents que es van acabar coneixent com la França multiracial. Després de dues absències en la gran competició de les seleccions, França va ser l'encarregada d'organitzar el Mundial del 1998. Classificat com a organitzador, el conjunt entrenat per Jaquet disposava d'un potencial físic imponent, un sòlid sistema defensiu i diverses individualitats capaces de decidir en els moments importants. L'equip només coixejava per una de les seues potes, la del davanter centre, ja que ni Dugarry ni Gubiarc, el pitxitx indiscutible d'aquell any en la League One, oferien suficients garanties. I Thierry Henry encara no era l'enlluernador futbolista que anys més tard va ser a l'Arsenal. No obstant això, l'equip de Jaquet va tenir un inici aplastant. Van golejar a Sud-àfrica 3-0 i a Aràbia Saudita per 4-0. Però el primer obstacle seriós va arribar davant el combinat àrab. Zidane perdia els papers i era expulsat després d'una trepitjada, fet que el va allunyar dels terrenys de joc fins a quarts de final. França es va sobreposar i va guanyar el tercer partit per 1-2 davant de Dinamarca. La imatge sense Zizou no era lògicament la mateixa. I davant Paraguai, un equip envalentit i molt disciplinat, França va patir de valent. Va haver d'aparèixer Laurent Blanc en la pròrroga per anotar el gol d'or que ficava a França a quarts de final. Allí, Zizou tornava a vestir-se de curt. I França va seguir avançant amb el punt de sort que tot campió necessita. Va eliminar a Itàlia als penals i va vèncer a Croàcia de Davor Šuker amb un inesperat doblet de Lilian Thuram. I en la final esperava la Brasil de Ronaldo. Tot un desafiament. Els Blues havien complert l'objectiu i mentre tot el país festejava l'accés al gran partit, un jugador mantenia una ganyota de certa desconformitat. Zidane no estava satisfet perquè encara no havia marcat cap gol. Doncs bé, dit i fet, Zidane va aniquilar la selecció carioca amb dos gols de cap en dos serveis de córner. La final va sonar a ritme que va marcar Zizou i Ronaldo no va ballar el compàs de la melodia blu. Com bé recorda Roberto Carlos, alguna cosa no funcionava bé en el cos del fenomeno. I efectivament així va ser. Anys més tard es va conèixer que el punta brasiler Ronaldo havia patit una crisi cardíaca en les hores prèvies del partit. Desactivat el gran perill del Brasil, Petit es va encarregar de tancar la festa gala. França era campiona del món. Dos anys més tard, i ja amb Roger Lemer a la banqueta, França es presenta a l'Eurocopa amb un altre aire. El prestigi s'havia recuperat i tots esperen el millor d'ells. Aviat demostren que el seu cicle no ha acabat. Dinamarca i la República Txeca s'ofreixen el poder dels Blues i només Holanda, després d'una gran remuntada, aconsegueix baixar a França del pedestal. En quarts de final, la selecció francesa es desfà d'Espanya en un partit vibrant recordat pels aficionats espanyols pel penal que va fallar Raúl González, aleshores davanter del Real Madrid. Els gols de Zidane i Djorkaeff van acabar amb la roja i es van plantar a semifinals, on esperava Portugal. Una vegada més, França s'abraçava la pròrroga per no tallar el seu camí. Després del gol de Nuno Gomes i l'empat d'Henry, Zidane va decidir en el temps afegit. Segona final en dos anys i un nou contrincant, la Itàlia de Francesco Totti. I una vegada més, un desenllaç agònic i èpic per passar a la història del futbol com un dels millors equips de la història. Al minut 90 de partit, Itàlia acariciava el títol gràcies al gol de Del Vecchio, però el destí no havia pensat en l'azzurra per aixecar el títol. Wiltord, una de les novetats pel que fa a l'equip del Mundial, empatava el partit i condemnava la final a la pròrroga. Situació que els Blues el resultava una mica familiar. Davant una Itàlia enfonsada moralment, França va anar pel partit i a la minut 103, Trezeguet va enviar un missil a la xarxa de Toldo per a deslligar la bogeria a França. Campions del món i d'Europa en tan sols 2 anys. Tota una fita en el futbol francès i també a nivell mundial. Una gesta a l'abast únicament d'una selecció de llegenda. I la França, de Zinedine Zidane, ho va ser. I fins aquí l'equip de llegenda d'aquesta setmana a la graderia.
Cadena SER. Número 1 en esport.
Bé, doncs, hem de començar ja la part final, última secció. Arriba la llave de Petón, que ens explicarà una bona història també del futbol, que n'hi ha moltíssimes. Avui ens parlarà sobre l'emblemàtic jugador de l'Atlètic de Bilbao, Julen Guerrero.
Poco antes del debut de Julen Guerrero. Y antes, casi, nos tendríamos que ir cerca de Bilbao, no demasiado lejos, a Navarra, para recordar los versos de un poeta malogrado, muy joven, Ángel María Pascual. Tiene unos versos maravillosos que hablan del dolor que siente alguien cuando le sacan de su casa, de tu propio solar quedaste fuera. El chaval aquel era un juvenil que tenía todo. Yo no he oído hablar tan bien de un jugador como a José María Morrortu de Julen Guerrero. Y qué poco tardaron quienes hablaban de ese futbolista en ser reconocidos por todo el mundo como los adivinadores. Ese chico, 3 años después, era el mejor llegador de Europa. El mejor. El que entendía las distancias de los últimos metros llegando como un invisible. El que cuando llegaba, acertaba. El que además tenía el don de los elegidos. Un encanto, nacido de su natural y también de su aroma, que hizo a tantos niños seguidores del Atleti de Bilbao, a tantas niñas seguidoras del Atleti Club por toda España, que todavía el club, aunque fuera por eso, estaría en deuda con él. Ese chico fue convocado, sí, como decíais, por el Real Madrid. También por el Barcelona, como sabe Cristina. Y también por el Milan, que apostó con todo por llevarse a Julen Guerrero. Y nadie lo consiguió. Y nadie lo consiguió. Le oís hablar y os dais cuenta de que el Athletic Club debiera ser como él. Fijaos, en Inglaterra, en el Wolverhampton, hubo un futbolista, un goleador fantástico que se llamaba Steve Bull. Bull jugó 13 años en los Wolves. 13 años. El equipo llegó a estar en la tercera división inglesa. Nunca se fue del club. Llegó a ser internacional desde la tercera división. Pero no se fue del club. Hoy, si vais al estadio de los Wolves y veis la grada de enfrente, veréis un rostro y un letrero muy grande que dice: la grada de Steve Bull. En San Mamés, quizá no haya una grada todavía que ponga grada Julen Guerrero, pero en el corazón de los que van al estadio, esa grada se llama Julen Guerrero.
Muy bonito.
Julen Guerrero, que no el coneix, emblemàtic jugador de l'Atlètic de Bilbao. Bé, doncs, amb aquesta bonica història del futbol que ens aporta com cada diumenge Petón, posem el punt i final nosaltres a la graderia d'aquest diumenge. Recordin que aquesta nit a les 10 a dins l'estadi i tornem a ser amb tot el que ha donat de si el cap de setmana esportiu. No s'ho perdin, amb tot el que ens va donar ahir el derbi entre el Móra Nova i l'Olímpic de Móra d'Ebre, amb els seus protagonistes i, com no, també tot el que ens ha deixat aquesta jornada esportiva a casa nostra. No tindrà desperdici. A partir de les 10 de la nit, dins l'estadi. Gràcies, com sempre, per la seva companyia i recordin que el diumenge vinent a les 12 hi tornem a ser aquí a la graderia als esports del diumenge al migdia de Ràdio Mora d'Ebre, Cadena Ser. Recordin que també es poden escoltar a través d'internet, a www.radiomoradebre.cat i si no, doncs al 87.6 de la FM, per allí on ho esteu fent ara mateix. Tornem diumenge que ve, que vagi bé, bona setmana.